Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Arriba demà al Tribunal Suprem amb els sabadellencs Carme Forcadell i Jordi Cuixart entre les 16 persones que s'asseuran al banc dels acusats. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'exsecretari tercer de la Mesa del Parlament, el vallesà Joan Josep Nuet, també està sent processat en aquesta causa, malgrat que declararà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en lloc del Suprem. En declaracions al programa El Matí, Nuet ha lamentat que el judici és purament polític.
Anem a un judici polític basat en un criteri polític i que la seva sentència també tindrà elements polítics, perquè realment el que s'està fent és reinterpretant el Codi Penal, reinterpretant la llei i adaptant la llei a unes circumstàncies polítiques que són les que ens hem trobat aquí a Catalunya.
Coincidint amb l'inici del judici, demà s'ha convocat una concentració al racó del Campanar a les 7 de la tarda.
El projecte d'urbanització del passeig fruit del soterrament del tren a Can Feu es coneixerà aquest divendres.
Els 6 projectes finalistes es troben exposats al Centre Cívic de Gràcia perquè la ciutadania els pugui conèixer i pugui donar suport al que més li agradi, tot i que les 6 propostes tenen les seves singularitats i alguns elements en comú, com per exemple que tots eliminen l'aparcament de vehicles de l'estació Can Feu Gràcia. Els descobrirem en un reportatge.
En esports, el Sabadell s'apropa a les zona baixa de la classificació, amb el perill que això suposa, després de caure per 3 a 1 contra l'Ontinyent.
Els arlequinats estan a només 4 posicions del descens i es troben onzens a la classificació. Amb el resultat d'aquest cap de setmana s'ha tornat a convertir en l'equip en pitjor defensa del grup tercer de la segona B.
Són algunes de les notícies que tractarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, pàgina de serveis. Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables i que al migdia arriben a pics que semblen primaverals. Hem d'esperar canvis per les pròximes hores. Li preguntem al Jordi Toda. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en les immediates hores hem de parlar de tranquil·litat meteorològica, ambient assolellat pràcticament a tot Catalunya, tret de punts del quadrant nord-est, on és possible que hi hagi alguns intervals de núvols baixos. Fins i tot fa poques hores s'han produït algunes precipitacions molt poc importants. Això sí, el vessant nord del Pirineu, el cel romandrà força nuvolat en aquest sector i també fins a mitja tarda és possible que hi hagi algun ruixat de neu intermitent, poc important, amb una cota que voltaria els 1.100 metres aproximadament. Avui la temperatura màxima se quedarà un pèl més curta. A Lleida, per exemple, 15 graus, Girona 16, Tarragona 18, Barcelona 17 graus de temperatura màxima. Atenció, que continuarà bufant el mestral i la tramuntana. De cara a demà, dimarts 12 de febrer, el cel es mantindrà força serè durant pràcticament tota la jornada. A primera hora del matí, algun banc de boira i boirina a punts de la depressió central, que amb el pas de les hores tendirà a marxar. Demà, la temperatura mínima, això sí, serà força més baixa. La temperatura màxima tindrà tendència a ser força similar, tret del Pirineu, on serà una mica més alta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 1,5 km a Sant Quirze en sentit nord i 2 km al mateix punt per anar cap a Barcelona, 1,5 km també a Ripollet, en aquest cas en sentit Terrassa, i 4 km a Montcada per anar cap a la Ciutat Comtal. A la B30 hi ha 1 km a Barberà en sentit sud per enllaçar amb l'autopista del Vallès i 3 km a Cerdanyola també en sentit sud per anar cap a l'AP7, una AP7 on també hi ha problemes a l'alçada de Barberà i en 3 km de retencions en aquest cas en sentit sud. Si mirem ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt també entre Diagonal i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, el Tribunal Suprem acull a partir de demà el judici de l'1 d'octubre amb 4 vallesans al banc dels acusats, els sabadellencs Carme Forcadell i Jordi Cuixart, el terrassenc Josep Rull i el cugatenc Raül Romeva. A banda del judici a Madrid, que ja té data, hi ha un procediment paral·lel que tindrà lloc al Tribunal Superior de Justícia a Catalunya, on ja estan acusats la resta de membres de la Mesa del Parlament i la presidenta de la CUP, Mireia Boya. En aquest apartat es jutjaran l'exvicepresident primer de la Mesa, Lluís Coromines, i l'exsecretari tercer de la Mesa, Manresa i veí de Montcada, Joan Josep Nuet. Nuet ha explicat avui al programa Al Matí de Ràdio Sabadell que el judici està viciat i envoltat de perjudicis.
L'actual diputat de Catalunya en Comú assegura que les acusacions s'han articulat en base a una reinterpretació del Codi Penal, com per exemple amb el concepte de violència. Com a membre de la mesa de la Cambra Catalana, l'exsecretari tercer s'ha mostrat sorprès pel fet que la causa de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, s'hagi separat de la resta de la mesa i sigui jutjada pel Suprem.
Es va aïllar també a la presidenta Forcadell de la resta de la mesa perquè se la vol castigar d'una forma especial per ser la presidenta i perquè, en definitiva, ella i alguns membres del govern, els membres del govern que es jutja, són caps de turc d'una causa política i el que es vol fer és una sentència exemplaritzant perquè tots els catalans aprenguin que el que es porta malament doncs rep cop de bastó fort, no?
Nuet està acusat de desobediència i organització criminal, uns càrrecs pels quals la Fiscalia de l'Estat li demana una pena d'un any i 8 mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros. D'altra banda, l'advocacia de l'Estat rebaixa la pena a una inhabilitació d'un any i 4 mesos. Finalment, Vox li demana 12 anys de presó. La Fundació Alternativa ha posat en marxa una campanya per sufragar les costes del judici de l'exsecretari de la Mesa del Parlament sota l'etiqueta Tots som Nuet, una iniciativa a través de la qual assegura ha notat el suport i l'aixopluc de molts sectors de la societat catalana, siguin o no independentistes.
L'excoordinador comarcal d'Esquerra Unida i Alternativa també ha tingut paraules pel panorama polític actual a Sabadell en la prèvia de les municipals del mes de maig. Nuet ha lamentat que l'espai dels comuns hagi desmembrat, però, això sí, ha celebrat que Esquerra Unida i Alternativa hagi decidit desmarcar-se per penalitzar l'actitud de part dels comuns. El diputat de Catalunya en Comú Podem s'ha referit al fet que, al seu parer, dins dels comuns a Sabadell es va fer fora a Podem Sabadell per la voluntat de la seva número 1, Marta Morell, dubtar a ser la cap de llista de la confluència, una actitud que no podia quedar impuna.
Però és veritat que jo crec que bueno, doncs hi ha gent que a vegades creu que està tocada de la mà de Déu i que els llocs a la llista els hi toca per mandat diví, no? I això no és correcte. Crec que a Sabadell tenien que haver hagut unes primàries i si la gent de Podem es volia presentar tenia dret a fer-ho i a la millor guanyava aquestes primàries.
Esquerra Unida Sabadell es presentarà finalment en coalició amb Podem Sabadell, una confluència que, si bé liderada amb tota probabilitat Marta Morell, de Podem encara no té ni llista ni nom definit.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Sabadell per la República presentarà al pròxim ple de l'Ajuntament una moció per retirar dels carrers de la ciutat tots els noms vinculats amb la dictadura franquista i amb l'esclavisme. En alternativa, plantegen un procés participatiu d'un any en què la ciutadania proposarà el nou nomenclàtor d'aquests 12 carrers afectats. De fet, Sabadell és un dels 6 municipis catalans als quals la Direcció General de Memòria Històrica del Ministeri de Justícia ha reclamat que elimini les restes de la dictadura que encara són presents als seus carrers.
Noms com el de Josep Maria Marcet, Antoni Llong o Alfons Sala, tots tres vinculats a la dictadura franquista, encara regenten avui en dia carrers de la ciutat de Sabadell. Ja fa més de 30 anys que la Comissió del Nomenclàtor intenta retirar aquests protagonistes de la via pública, però contínuament troben amb problemes. Ara la plataforma Sabadell per la República presentarà al pròxim ple una moció que pretén retirar 12 noms de la dictadura franquista dels carrers de la ciutat. Aquesta retirada, però, va seguida d'un procés participatiu on els mateixos sabadellencs escollirien quins són els 12 nous noms d'aquestes vies. Joan Balart, president de Sabadell per la República.
Una mica per desencallar el tema, nosaltres, més que proposar noms alternatius a aquests 12 carrers, el que proposem és que s'obri durant un any un procés participatiu on la ciutadania tinguem possibilitat de plantejar les nostres preferències i que la Comissió de Nomenclàtor pugui tenir en compte perquè amb un plaç de només llarg d'un any, doncs, puguin retirar els 12 noms que nosaltres plantegem de retirar i siguin substituïts per als 12 noms que, diguéssim, siguin més estimats per la ciutadania.
De fet, a part d'introduir noms de dones a la via pública, des de Sabadell per la República, també proposen altres paràmetres, com personatges de l'àmbit social, cultural i artístic de la ciutat, o també topònims identificats amb Sabadell.
Encara relacionat amb l'espai públic, aquest divendres es coneixerà el projecte guanyador per la reurbanització del passeig, fruit del soterrament del tren a Can Feu. A hores d'ara, els 6 projectes finalistes s'exposen al Centre Cívic de Gràcia, on els sabadellencs poden votar la seva proposta preferida. Un procés participatiu que ajudarà el jurat a decidir quina és finalment la iniciativa que transformarà en realitat. Per conèixer amb tot detall aquests finalistes, l'Helena Molist ens ha preparat el següent reportatge.
Calma.
El primer projecte planteja un llarg camí anomenat Calma, que uneix el castell de Can Feu amb l'estació dels ferrocarrils. Al llarg d'aquest camí podrem trobar zones de jocs infantils per als més petits del barri. Un dels elements més destacats és la renovació que es duria a terme a la zona del castell. Es recuperaria el parc agrícola, però a la vegada s'introduiria un parc d'atletisme.
Camí del Bosc.
Tal com indica el seu nom, aquest projecte planteja introduir molta vegetació i natura en aquesta zona de la ciutat. Un dels elements més innovadors, però, és la creació de travesses al terra per simular d'aquesta manera la forma del tren.
Una rèplica de les travesses que com simularien com si fos el tren. Que el tren passa per sota, per sobre, doncs, en aquest parc lineal també plantegen que hi hagi aquests elements com unes travesses al terra, com element també...
Aquest projecte també planteja la recuperació d'una glorieta inicialment instal·lada a la plaça Doctor Robert, en aquest cas, però, traslladar-la a aquesta zona de la ciutat.
Hàbitats i espai.
Aquest projecte diferencia entre els diferents hàbitats que s'instal·len. Més concretament, planteja construir quatre zones de vegetació diferents.
Hàbitat al·lòcton, a l'estació, hàbitat cultural, en aquesta plaça del temps on hi ha la passarel·la de vianants, hàbitat patrimonial al bosc de Can Feu, per tant, vegetació, la que hi ha ara al bosc de Can Feu, reforçar-la, i un hàbitat autòcton a la plaça del Satèl·lit, que és aquesta zona del nostre.
Pel que fa a la plaça de l'estació dels ferrocarrils, hi construirien unes graderies i una pèrgola per poder gaudir de la plaça amb tranquil·litat.
Sojorn secret.
Un dels punts forts d'aquest quart projecte és la integració de l'edifici històric de la plaça Anselm Clavé, un edifici que l'Ajuntament de Sabadell ha comprat i reconstruirà en un edifici d'emissions zero. Aquest projecte, però, també planteja la construcció d'una bassa per a poder fer el drenatge de l'aigua. I el projecte també planteja reduir l'aparcament de la plaça Anselm Clavé a la mínima expressió.
Xarxa biològica.
Aquest projecte utilitza una figura geomètrica com a base de la seva construcció.
Que agafes un element bàsic d'una xarxa, que és, per exemple, un hexàgon, un polígon en forma d'hexàgon, i l'utilitza com un element a repetir que li dona forma tant al terra com a altres àmbits. No? I veiem que aquest hexàgon es va reproduint en aquest paviment més tou o en alguns àmbits més durs durant tot el passeig, que diuen que ha de ser tota una canòpia molt arbòria, insisteixen molt que hi hagi arbres de punta a punta, tot aquest gran passeig lineal, i utilitzen aquesta forma de l'hexàgon, que és una forma similar al rus de les vespes o a la forma que tenen, si miréssim al microscopi, les cèl·lules vegetals.
El projecte també planteja la creació d'un auditori que aniria instal·lat a la part posterior del castell de Can Feu.
Teixint els barris.
Aquest projecte és l'únic que elimina la passarel·la de vianants a la zona de la Rambla Ibèrica. En el seu lloc hi crea dos passos de zebra molt amples. Perquè els cotxes siguin conscients que estan passant per una zona prioritària pels vianants, la carretera, és a dir, la Ronda Ibèria, s'alçarà en el seu pas per aquest encreuament. La ciutadania pot ajudar a decidir quin serà el projecte guanyador mitjançant el seu vot, a través de les urnes del Centre Cívic de Gràcia o a través del portal web decidim.sabadell.cat.
El servei de la línia R4 de Rodalies tornarà a normalitat demà. Els operaris de Renfe i Adif treballen a contrarrellotge en la retirada de la part del comboi que encara es troba a les vies i en la reparació de la infraestructura. La circulació ferroviària entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa es troba interrompuda des de divendres pel xoc frontal de dos trens a Castellgalí que circulaven per la mateixa via.
Mentrestant i fins demà es mantindrà el servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa pels trens de la línia R4, la que passa per Sabadell, i entre Sant Vicenç de Castellet i Calaf pels de la R12, que també s'ha vist afectada. En paral·lel, continua en marxa la investigació dels Mossos per aclarir les causes de l'accident en el qual va morir la maquinista d'un dels trens i que va deixar un balanç de 100 ferits, 3 dels quals continuen en estat greu. Sobre això, el portaveu de Renfe Catalunya, Antonio Carmona, ha dit que a hores d'ara es treballa per entendre què va passar exactament.
Fins que no tinguem totes les dades, no podrem explicar què va passar, i sobretot és analitzar què va passar, quines errades es van cometre, i el que és tan important com això és quines solucions s'han d'adoptar per evitar que es pugui produir un accident d'aquest tipus, ja sigui aquí o qualsevol altre punt de la xarxa.
El de divendres és el segon accident d'aquest tipus en pocs mesos de diferència. Al novembre, un tren va descarrilar a Vacarisses per una esllavissada provocant la mort d'un home de 36 anys.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Un minut per un quart de vuit, la delegació sindical d'UGT, la policia municipal, veu com una revenja la sanció imposada a l'agent Iñaki Aldaz, actual enllaç sindical al cos de seguretat. Des d'UGT consideren que se l'ha volgut castigar suspenent-lo de sou i feina durant 2 mesos per haver criticat les decisions preses pel govern municipal sobre el funcionament del cos, un extrem que el regidor de serveis municipals, Lluís Pere Arnau, ha desmentit.
Iñaki Aldaz està suspès de sou i feina des de l'1 de febrer, després que s'hagi desestimat el recurs presentat per UGT. Des del sindicat consideren que aquesta mesura és una represàlia per haver-se posat en contra de les accions impulsades pel govern quadripartit, ja que restarien efectivitat a les funcions del cos de seguretat local. Des de l'Ajuntament, el regidor Lluís Pere Arnau desvincula el rol sindical del dat de la sanció.
A l'Ajuntament no hi ha persecució sindical, no hi ha una persecució de la llibertat de crítica o de la llibertat d'expressió de cap empleat municipal i tampoc de cap agent municipal. I diem això i ho afirmem molt categòricament, perquè el que té l'objecte de l'expedient es remunta a quan aquest agent no era delegat sindical, es remunta a octubre del 2016, que és quan va haver-hi una reestructuració dins del cos de policia.
En un comunicat, l'UGT ha apuntat que anunciarà accions reivindicatives en una roda de premsa d'aquí a pocs dies. No obstant això, confien que tot plegat no tingui repercussions negatives en les negociacions del nou conveni del cos, que precisament estaven liderades per Aldaz.
Més notícies del dia. El veí de Vacarisses, que va disparar contra 2 agents rurals el 21 de gener del 2017, acabant amb la seva vida, està condemnat a 45 anys de presó.
L'Audiència de Lleida condemna Ismael Rodríguez, malgrat que no podrà estar més de 40 anys a la presó. El jurat popular ja el va declarar culpable d'assassinat amb traïdoria i atenuant de confessió, i va descartar cap alteració psíquica que li impedís saber què feia quan va disparar. A més del delicte d'assassinat, també està acusat de tinença il·lícita d'armes i d'un delicte contra la fauna. Amb tot, també haurà de pagar més d'1 milió d'euros d'indemnització a la família.
Desarticulat un grup de lladres que robava comerços mitjançant tècniques de contorsionistes.
Al cap d'aquesta banda s'amagava en un petit edifici enmig del bosc de Guantam a Sant Manat. Fruit de les diferents gestions i investigacions realitzades pels Mossos d'Esquadra, s'ha arribat a la conclusió que els robatoris eren realitzats per un grup organitzat. El grup seleccionava els bars després de comprovar que s'hi podia accedir fent un forat des de l'escala sense ser descoberts pels veïns, i feien vigilàncies per constatar l'horari i el recorregut del propietari i treballadors.
La plataforma Espigoladors organitza al llarg de les pròximes setmanes 5 tallers a Sabadell per ensenyar a reaprofitar tots els aliments que guardem a la nostra nevera. Les sessions, que han començat avui al Centre Cívic de Torre Romeu, consisteixen en elaborar 2 plats senzills.
El ritme de vida actual ens deixa poc temps per cuinar, un fet que moltes vegades es tradueix en poca planificació, comprar més del compte i acabar llançant menjar a les escombraries perquè se'ns fa malbé. Per capgirar aquest fenomen, el grup Espigoladors s'aterra a la ciutat per oferir 5 tallers que ens permetin treure el màxim rendiment dels productes que comprem. Núria Casas, membre de la plataforma, explica un truc pràctic per evitar que les pastanagues se'ns facin malbé a la nevera.
Si guardem la pastanaga a la nevera tancada amb una bossa de plàstic, La bossa lligada, ens aguantarà setmanes. Mentre que si la guardem, per exemple, al calaix de la nevera, però fora de la bossa de plàstic, potser en pocs dies ja se'ns ha fet tova. Llavors això ho podem prevenir, que ja se'ns ha fet tova. Què podem fer? Doncs agafem un bol amb aigua i submergim les pastanagues i les deixem un dia sencer. Al cap d'un dia ja veuràs que la pastanaga torna a estar recta, dura i cruixent.
A Catalunya cada 2 anys es llencen a les escombraries més de 262.000 tones d'aliments, o el que és el mateix, 35 quilos per habitant i any, una quantitat que equival a llençar el menjar consumit durant gairebé 26 dies o a nodrir més de 500.000 persones durant un any, segons dades de l'Agència de Residus. A més de la meitat del malbaratament es produeix a les llars, més de 158.000 tones.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
i redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Mireia, que dimecres hem de preparar una gran festa.
Per què, Raquel?
Perquè és el Dia Mundial de la Ràdio.
Ostres, és veritat. A veure, com ho podríem fer? Ens podríem envoltar de gent que s'estimi molt la ràdio?
Ai, m'agrada. I què et sembla fer una radionovel·la?
Fantàstic, però i si posem una escola que fa ràdio?
També m'agrada i molt. Escolta, posem també extreballadores de la casa, com per exemple la Núria Hart o la Carme Suárez.
Oh, sí, i algunes veus conegudes.
Hola, sóc l'Aleix Pariser i per mi la ràdio és màgia.
Estimo la ràdio perquè és l'espai on crec que comuniquem i arribem amb més gent en circumstàncies més diverses.
Hola, sóc el Ricardo Estrell. Bona ràdio a Ràdio Sabadell i també els seus professionals que l'aguanten.
Hola, sóc la Maria Xinxó. Per mi la ràdio és la comunicació més pura, la més immediata. Està passant i tu ja ho pots explicar.
Especial Dia Mundial de la Ràdio des de les 9 del matí fins a 2:15. Vine a veure'ns.
Al matí, a Ràdio Sabadell, amb Mireia Sanz i Raquel García.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Més enllà de Sabadell i de la comarca, la notícia del dia és que la Moncloa es planteja convocar eleccions al Congrés i al Senat per al pròxim 14 d'abril.
Una data que avança l'agència EFE i que ja recullen diversos mitjans de comunicació. Els rumors arriben tot just un dia després de la manifestació que PP, Ciutadans i Vox van fer a Madrid i que pretenia instar Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades. La data del 14 d'abril cauria enmig del judici del procés i implicaria que les eleccions generals es farien només un mes i mig abans de les municipals i les europees del 26 de maig.
Joan Josep Omella, cardenal arquebisbe de Barcelona, diu que el que està mal fet i punt, sigui on sigui.
És la seva resposta en ser preguntat pels abusos sexuals a menors comesos per religiosos i sacerdots que s'han fet públics aquestes últimes setmanes. Ho ha dit a l'entrada de la reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense, Tiana.
I el Consell Executiu del Govern ha aprovat la creació de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista.
El nou òrgan analitzarà la resposta dels òrgans judicials, dels serveis penitenciaris, de la justícia juvenil, de les mesures penals alternatives i del servei d'atenció a la víctima, amb l'objectiu de millorar-ne l'efectivitat i de contribuir a la lluita contra la violència masclista.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell s'apropa perillosament a la zona baixa de la classificació. En una de les pitjors segones parts de tota la temporada, el conjunt arlequinat va caure per 3-1 a Ontinyent. Ara l'equip és 11è classificat i té el descens a només 4. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. I tot semblava que es posava de cara amb el gol de Pol Ballesteros, una de les novetats de l'11, quan va inaugurar el marcador al quart d'hora de joc, finalitzant una gran acció col·lectiva. Però després d'un clap en alt, Roberto, 7 minuts més tard, transformat pels locals, el Sabadell es va anar diluint. Així ho admetia el davanter Arturo Rodríguez.
Es lo que nos está pasando, como nos pasó con el Barça B, que no estamos sabiendo ganar la segunda jugada. Hemos empezado bien, que sí que estábamos ganando la segunda jugada y tal, pero ya te digo, nos han metido el gol y ya hemos desaparecido un poco del campo.
Abans del descans, Juan en va completar la remuntada anticipant-se de cap a Pajarero i ja en la segona part, David Torres va sentenciar rematant tot sol una falta lateral. El tècnic arlequinat Quico Ramírez es mostrava molt crític amb l'actuació dels seus.
Creo que nos hemos puesto por delante del marcador, que es muy difícil en esta categoría, fuera de casa. Bien, el equipo ha empezado bien con balón, pero no hemos sabido defender saques de banda, no hemos sabido defender centros laterales. Bueno, el penalti es cómico. El gol que me marcan de un centro lateral también, rematan solo. El tercero también que remata en una falta lateral, un centro. Bueno, yo creo que no hemos sabido gestionar ese marcador y sin balón no hemos estado bien. Esa es la realidad.
Amb els tres gols encaixats al Clariano, el Sabadell torna a ser la pitjor defensa del grup tercer de segona B i per aquest motiu, Ramírez creu que s'ha de fer autocrítica. El pròxim rival del Sabadell, el líder del grup, el Villarreal B.
Encara en futbol, segona derrota consecutiva del Sabadell Nord a la primera catalana. Els homes de Quico Díaz van perdre per 1-2 contra el Camp Vidalet, un rival de la part baixa de la classificació.
Feia una volta sencera, concretament des del 30 de setembre, que els arlequinats no queien a Can Uriac. A més, també es va trencar la ratxa de 21 mesos sense perdre dos partits consecutius. El Sabadell Nord va perdre de forma merescuda contra un Camp Vidalet que va ser molt superior. El tècnic Quico Díaz així ho reconeixia i no posava excuses.
En los primeros 15 minutos se prometían
felices y después del partido, bueno, ha dado un vuelco. Ellos, lejos de venirse abajo, han reaccionado y, a ver, de hecho sabíamos el potencial que tenía Campidales, ¿no? Que es un equipo que está en la zona que está, pero se merecía estar más arriba. Lo que pasa que, bueno, te repito que hoy ha sido y de largo nuestro peor partido de la temporada y nosotros no nos podemos permitir tener días tontos, porque el día que tenemos un día tonto, ese día lo pagamos y como hoy, con creces.
El partit s'havia posat de cara pels locals amb un penal a favor transformat per Jairo en el minut 4, però els d'Esplugues no van perdre els nervis i van capgirar el marcador només començar la segona part. El Sabadell Nord, ara cinquè de Primera Catalana, buscarà la reacció el proper diumenge al difícil camp del Girona B, segon classificat.
El Mercantil agafa aire gràcies al balsàmic triomf de dissabte al Narcís Sala contra el Sant Andreu, un altre equip de la zona mitjana baixa de la Lliga Nacional Juvenil.
Els blaugranes van imposar per 1-2 gràcies a un golaç de Sergi Boira a mitjans de la segona part. Els mercantilistes es van avançar aviat de penal, però van veure com el Sant Andreu empatava també de penal. Després va arribar l'acció decisiva del partit amb el gol de Boira. Així la va viure el protagonista de la jugada.
Va ser una falta lateral més endavant del mig del camp que va centrar Jonas i el porter va voler sortir de punts i un jugador defensor la va pentinar i jo vaig anar per darrere i vaig fer una espècie de xilena i va entrar al final de la red.
Els homes de Carlos López venien de sumar una victòria en les 9 darreres jornades. Ara, amb aquest triomf contra el conjunt en quatribarrat, el Mercantil deixa enrere el Sant Andreu i se situa novè amb 27 punts.
Quinzena Copa de la Reina de Waterpolo per al Natació Sabadell Femení. Amb més problemes dels previstos, l'equip de David Palma es va proclamar campió per tercer any consecutiu, superant a la final el Sant Andreu per 11-9.
L'Astralpool va haver de recórrer un parcial de 4-1 en el darrer període per evitar la sorpresa contra les andreuenques. La jugadora Mati Ortiz reconeixia la dificultat del partit.
Avui ha estat una final complicada, també és una final maca, no?, de disfrutar més, bueno, més de cara al públic que nosaltres, que hem patit més, però bueno, crec que el Sant Andreu ens ha ficat les coses difícils, crec que havia treballat molt per aquest partit i crec que ha sigut un rival que ens ha donat la cara, ha estat allà en tot moment i bueno, ha acabat fent les coses bé, però se'ns ha complicat una mica.
La seva companya, Judit Forca, va ser elegida millor jugadora de la competició, ja que va tenir un paper clau amb 4 gols i va ser la màxima realitzadora durant el cap de setmana. Pel que fa al masculí, l'Astralpool no va poder amb el líder invicte de la Lliga Premat, l'Atlètic Barceloneta, i va caure a casa per 10-18. El porter dels sabadellencs, Jordi Mardones, admetia la superioritat del rival.
Ells estan jugant molt bé, tenen un ritme europeu molt bo, bueno, estan entre els, per no dir 3 o 5 millors equips d'Europa, i bueno, això al final doncs es nota.
Aquest divendres seran els homes els qui disputin la Copa del Rei amb seu a Mataró. El Natació Sabadell es veurà les cares amb el Mediterrani.
Caral Castellet ha fregat una nova medalla al Mundial de Park City a Utah. L'esnowboardista sabadellenca va ser quarta a només un punt de bronze.
Un bronze que es va acabar enduent la nord-americana Maddie Mastro. La surfista de neu local no va planxar bé les dues primeres rondes, però la tercera baixada va situar-se tercera amb una puntuació de 81 punts. Això sí, encara quedaven les millors per passar pel pipe i una d'elles, Maddie Mastro, la va batre per tan sols un punt. Castellet es va quedar amb la mel als llavis, però malgrat tot reconeix que és un resultat molt positiu.
Mi objetivo para esta competición era aumentar mi ronda añadiendo el backside 9. La verdad que estoy súper feliz de haberlo conseguido y este era el objetivo de poner esta ronda. Quizás si hubiese podido planchar la primera o la segunda hubiese podido añadir el 1000, entonces eso me hubiese ayudado a ganar alguna posición, pero la verdad que estoy súper contenta y la progresión va para arriba, pero no me puedo quejar, estoy muy feliz.
L'hora en aquesta prova del halfpipe va ser per la gran favorita, la nord-americana Chloe Kim, mentre la segona classificada va ser la xinesa Kai Shuetong.
I en handbol, l'Oar Gràcia continua en un moment excepcional després de vèncer per 29-28 l'handbol Esplugues. Els verdiblancs ja sumen 4 victòries consecutives.
Els homes de Gerard Gomis i Cesc Borrell es col·loquen amb aquest triomf en la cinquena posició de la primera divisió estatal. Dani Peiró va ser el màxim golejador del maig amb 8 dianes i l'home que va donar el gol de la tranquil·litat. El jugador gracienc ha passat per aquest migdia per l'hotel suís i així d'ambiciós es mostrava amb la bona dinàmica de l'equip.
Sincerament, sent objectius, és molt, molt difícil aconseguir una primera o segona posició ara mateix, però jo crec que la tercera la tenim molt a l'abast i sóc optimista i no m'agradaria conformar-me amb una tercera si podem arribar a lluitar per una segona, per exemple. Això sí, una tercera posició ja seria un resultat històric a l'OAR en els últims anys, per tant, ningú podria dir que fos una temporada no excepcional un tercer lloc.
Els vertiglans són només a 2 punts del tercer lloc i el proper cap de setmana jugaran a la pista del Cué, la Saia Bonanova.
Menys d'un minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dilluns 11 de febrer. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, també les actualitzacions, seguint-nos a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més informació a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí. Ara no marxeu, que a les 8 arriba el Generació BCO i a les 9 el Xocolata Express. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.